Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Ja té dates. A partir del dia 18 de juliol, sempre, evidentment, tot supeditat a les institucions sanitàries, s'ha de disputar la lluita per l'ascens, com estava previst, tot en 8 dies, entre dos caps de setmana i en seu única. A més, la Federació Espanyola ha informat que ha arribat a un acord amb la Mutualitat per la realització dels tests serològics i ha proposat tres fases per la tornada als entrenaments. Una primera individual, una segona intermitja i la tercera ja de normalitat a les sessions prèvies a la competició. Els àrbitres, per cert, també se sotmetran a les proves, a la tornada als entrenaments i també abans del primer partit. En paral·lel, el centre d'esports ha dit la seva al voltant de l'enrenou que hi va haver fa uns dies amb la data de tornada als entrenaments. D'entrada, explicant la impossibilitat d'obrir les instal·lacions a la fase en la qual ens trobem, com us explicàvem aquí a principis de setmana, demanant també al Consejo Superior de Deportes una ratificació d'aquesta mateixa mesura i, sobretot, una homogeneïtzació dels entrenaments de tots els que han de jugar al playoff. És a dir, que independentment de fases, i igual que ja passa a primera o a segona, tots els que han de competir entre ells s'entrenin en igualtat de condicions. Una mesura, la proposada pels arlequinats, que sembla justa, que sembla lògica, si bé la justícia i la lògica són dos conceptes que no casen massa amb les decisions en el món de l'esport en època de pandèmies, quan ens estem fent un fart aquests dies d'explicar sense sentits.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González al control de so, comencem.
Què es comenta a la recepció?
Entrevistarem el director general del Sabadell, Bruno Batlle. Coneixerem les primeres renovacions al Sabadell Nord, l'ascens del Natació Sabadell de bàsquet a Copa Catalunya i molt de futbol sala, amb la renovació de Borja Burgos al club i la marxa de Marc Muñoz al futbol sala Sabadell femení.
I fora de l'hotel?
El nou protocol de la LFP no inclou concentracions obligades dels equips de primera i segona per jugar els partits. Així ho publica Catalunya Ràdio. En el cas que hi hagi algun positiu, s'utilitzarà el dispositiu Media Coach per saber el contacte que ha tingut amb d'altres jugadors. La Champions, de la seva banda, sembla que tindrà quarts de final i després una Final Four directament a Istanbul, la que havia de ser la seu de la final, i probablement sense públic. La UEFA ha de decidir-ho el 17 de juny, un cop se sàpiga ja què passa amb les lligues europees. Per cert, parlant de la UEFA, la candidatura de Bilbao podria perillar, podria trontollar per acollir partits de la pròxima Eurocopa per discrepàncies entre la UEFA i l'Atlètic Club de Bilbao. L'estament també revisa les seus d'Amsterdam i de Roma, en aquest cas per motius econòmics i sanitaris. Recordem que era una Euro que s'havia de jugar el 2020, que serà el 2021 i que ha de tenir 12 seus. I a més, Robert Martínez ha renovat com a seleccionador belga. El lleidatà amplia el seu vincle fins al 2022. Recordem que va ser tercer al passat Mundial de Rússia.
Han parlat en les últimes hores.
Adrián Embarba, jugador de l'Espanyol, envia un missatge a l'afició perica. L'equip diu està compromès i s'hi deixarà la pell per salvar-se.
Nos vamos a dejar todo, que ya te digo que el equipo está muy comprometido con esto, que les vamos a echar mucho de menos porque también los vamos a necesitar y lo estaban demostrando que estaban con nosotros y se va a echar de menos, pero demostrarles o querer transmitirles que van a estar orgullosos de nosotros, estoy seguro, y que vamos a dejar más del 100% para conseguirlo.
I a les xarxes socials.
La cosa ha anat de comunicats en les últimes hores. D'una banda, la mesa ahir pel Sabadell al vespre en relació a la tornada als entrenaments del primer equip. De l'altra, el de la Federació Espanyola que dèiem amb la circular, on s'anuncia més detalls del que serà el playoff. Els podeu trobar a @radiosabadell a Twitter i de seguida els valorem.
De quin partit no estarem pendents?
Acabem, per exemple, citant un amistós a la República Txeca a les 3 de la tarda. Just quan acabi el programa, arrencarà el Mladá Boleslav contra el Bohemians, és a dir, l'equip del qual n'és el president, el mític Antonín Panenka.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Cinc minuts i mig per sobre de les dues. Ho dèiem en començar, el play-off ja té dates. La segona quinzena de juliol, del cap de setmana del 18 i 19 endavant. En seu única, 8 dies de competició, 3 partits, tant de bo que sí, significarà que el Sabadell els va passant, dissabte o diumenge el primer, dimecres el següent i l'últim el diumenge, és a dir, 8 dies després d'haver començat els play-off. El format no ha variat, per tant, el que sí que tenim ara ja són les dates, si bé, evidentment, com sempre i com tot en aquesta pandèmia, estan a expenses del que digui sanitat, com diem, en època de coronavirus, gairebé aquest asterisc no caldria ni comentar-lo perquè es dona ja per sabut. Mentrestant, l'enrenou segueix sent en les fases de desconfinament de cada zona i en els entrenaments de cada equip. Mentre a primera i a segona tots ho fan en igualtat de condicions, a segona B, com sabeu, el lloc on et trobes et condiciona. Et diu si pots entrenar individualment al teu camp, com és el cas del Badajoz o de l'Ibiza. Després comentaré un altre cas que fins i tot és, per mi, una mica més greuja respecte a aquests dos, o si no ho pots fer encara, com passa amb el Sabadell. Bruno Batlle, director general del Centre d'Esports, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Adri.
Comentem una mica el comunicat d'ahir. Heu demanat al Consejo Superior de Deportes d'entrada una cosa que sembla molt lògica, que és que si a primera i a segona es fa, per què aquí hi ha diferències i continuen havent-hi, si no s'hi posa remei, diferències en funció de quina sigui la fase de desconfinament que tindrem en el futur també, no?
Sí, aviam. Evidentment, a nosaltres el que ens agradaria és haver començat a entrenar fa molts dies, però al final és cert que és un tema de moltíssima responsabilitat i el que fem són les consultes a les autoritats pertinents. En aquest cas, doncs l'Ajuntament, per ser una instal·lació municipal i també a la Secretaria General d'Esport. I en ambos casos ens han dit molt clars que en la fase 0-0 avançada no poden obrir instal·lacions esportives a l'aire lliure per equips no professionals. Això fa que no puguem començar els entrenaments o la preparació individual encara. I el següent que demanàvem era, doncs, el que dius, no? Que a partir de les següents fases això s'homogenitzés. Pel comunicat d'ahir de la federació sembla que serà així. Sembla que a partir de la fase 2 tots els equips han d'entrenar amb les mateixes condicions, la qual és una bona notícia.
Per repassar com ha anat tot plegat, teníeu previst en un primer moment tornar als entrenaments dimarts després de la interpretació que cadascú feia, que al final ho vam comentar aquí al programa dilluns, que gairebé és un enrenou perquè tot depèn de la interpretació que cadascú fa d'una normativa que semblava que no quedava del tot clara. A partir d'aquí, com comentaves ara, diferents reunions o consultes fetes a qui corresponia. De fet, el Sabadell fins i tot havia fet ja les proves serològiques i al final, no sé si us va convèncer aquesta resposta rebuda, les explicacions que deies. Al final, tot era lligar-ho al tema fases, no? De si estava o no Sabadell a la zona de fase 0 o fase 1.
Sí, hi ha un moment on, bueno, ja no és que et convenci o no, és que tens una responsabilitat molt, molt important i si les autoritats competents et diuen que no pots entrenar, no podem fer una altra cosa. El que podem fer nosaltres, i ho estem fent i crec que força bé, doncs ells estan preparats per al moment que puguem entrenar, doncs entrenar al camp, que evidentment no vol dir que els jugadors hagin deixat de fer la seva preparació personal, doncs tenir-ho tot preparat. Com a club és el que podem fer, ho estem fent, ho tenim tot absolutament preparat i amb ganes de que ens donin l'okay, que bueno, és segur que serà dilluns i començar a entrenar.
Ho deia sobretot perquè, per exemple, Lleó es troba en fase 0, la Cultural Leonesa ja trepitja el verd, equip que també ha jugat al play-off, i fins i tot ha penjat a les seves xarxes socials fotografies dels entrenaments. Evidentment, només faltaria de manera individual, i com ho estaven fent ja en els últims dies el Badajoz o l'Ibiza, entre d'altres. Us sorprèn? O us pregunteu per què en una fase zero avançada com pot ser la del Lleó, la Culto sí que pot entrenar i, en canvi, a Sabadell les institucions desaconsellen o prohibeixen que s'obri la instal·lació?
Bé, nosaltres sí. El que hem fet és, evidentment, doncs, traslladar la nostra consulta als organismes que et comentava abans. Però a partir d'aquí crec que ja hi ha un moment, Adri, on crec que hem de començar a pensar en la part positiva, que portem molts dies tots pensant en incongruències, en desavantatges, en si jugaria un play-off o no. Crec que és molt important, doncs, destacar que tornem a estar a play-off, que feia 9 anys, si no m'equivoco, 9 temporades que el club no hi arribava, que dilluns comencem a entrenar, que tenim un mes i 3 setmanes per preparar-nos per un repte complicat però preciós, i a més tenim un equip motivadíssim i amb moltes ganes de tornar al camp, tornar a entrenar, tornar a competir, i amb això és amb el que jo crec que com a club ens hem de centrar ara mateix, evidentment defensar els nostres interessos com ho fem quan cal, però dins d'aquesta circumstància excepcional centrar-nos en fer la nostra feina el millor possible, i això ens ajudarà a arribar amb les millors condicions possibles al juliol.
Ho teniu tot a punt per arrencar en quan Sabadell entri dins d'aquesta fase 1. Per cert, fa dies que la plantilla ha passat ja els tests. Se saben resultats ja o no?
No els tinc. Jo la veritat és que no els tinc. Imagino que ha anat tot bé, però no els tinc ara mateix.
I sobre el play-off, les dates ja semblen definides, segona quinzena de juliol. Us sembla bé? Hi ha prou temps per poder preparar un play-off com toca?
Bé, jo penso que sí. Evidentment, és el que et deia, podem trobar pegues a tot, però hi ha un moment on, donada la circumstància, doncs poder jugar a mitjans de juliol, tenir un mes i 3 setmanes, mes i mig, bueno, depèn de com ho miris per preparar-ho, ha de ser suficient, hem de fer-ho de la millor forma possible i arribar molt ben preparats.
L'última, el text també recull una sèrie de dates, no només la del play-off. Per exemple, per inscriure's, el termini acaba el dia 4 de juny a les 2. Si no es fa, no hi ha sanció, però cap equip ompliria aquest lloc lliure si algú hi renuncia. Si es retira un cop confirmada ja la presència, aleshores sí. Clar, sembla un pur formalisme, sembla que ningú faria un pas així, no?, de decidir que no vol jugar un play-off, però pot anar més en la línia del que s'havia especulat, per exemple, a Eivissa, amb el tema dels primers com a mesura de pressió. Ho dic sobretot escoltant la conversa que tots vam escoltar segur publicada per IB3 entre Luis Rubiales i Amadeo Salvo, no? Sona una mica a formalisme, però pot anar en aquesta línia, no?
Doncs no ho sé, Adri, com et deia, al final que tenim clar és que nosaltres sí que el volem jugar, ens ha costat moltíssim arribar fins aquí, hi ha moltíssim esforç i treball darrere de molta gent i estem molt il·lusionats, amb la qual cosa l'únic que ens plantegem nosaltres és poder-lo jugar i jugar-lo en les millors condicions possibles i donar-li moltíssim valor i lluitar fins al final per aconseguir l'objectiu.
Doncs si tot va com ha d'anar, que tant de bo que sigui així, dilluns ja tornada a la feina i, com deies, pensant en futbol i en intentar recuperar la normalitat i que carai, que tenim un play-off aquí a les portes i s'ha de gaudir també com toca, encara que sigui de manera tan excepcional com és aquesta, sense poder jugar a la nova Creu Alta, etcètera, etcètera, etcètera. Director general del Centre d'Esports, Bruno Batlle, gràcies, una abraçada.
A vosaltres, Adri, bona tarda.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Un minut i un quart de 3 de la tarda. Repasso, ni que sigui per tenir controlada l'agenda, el que són les dates d'aquest comunicat que dèiem de la Federació Espanyola de Futbol. El dia 25 de maig s'anunciaran aquests equips classificats. Pot ser un pur tràmit, encara que, ara li preguntaré, hem d'estar pendents encara d'aquell recurs famós que podria canviar tot plegat si li donen la raó al Villarreal, que, per tant, deixaria fora del play-off directament a qui és ara el primer, el Castellón, i faria entrar el filial groguet a la promoció. 25 de maig, s'anuncien els equips. 27, 2 dies més tard, possibles recursos. 2 dies més, 29 de maig, pronunciament d'apel·lació si és que hi ha hagut recursos. I a partir d'aquí, com dèiem ara, el dia 4 de juny, aquest límit per inscriure's, semblaria surrealista que algú no ho fes, dia 8, sorteig, que això és estrany, 8 de juny, sorteig, acostumats com estem a que el sorteig es fa 6 dies abans de jugar el primer partit, tindrem un mes i 10 dies per acabar de definir com juga i com no juga el rival del Sabadell, perquè ja el sabrem amb 40 dies d'antelació i, com comentàvem, 18 de juliol, tot sempre supeditat a les institucions sanitàries, el play-off, el primer partit d'aquesta promoció. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Clar, el tema de equips inscrits, suposo que va en la línia d'això, no? Del que dèiem de Castellón, perquè al final es donen coses percebudes, però clar, jo llegia el tràmit, que és un pur formalisme per inscriure's, i si no vols inscriure't és el teu problema, però ningú ocupa aquesta plaça. El tema de si un cop inscrit decideix algun equip no jugar. S'està especulant amb tantes coses últimament que jo tinc la sensació que aquests comunicats al final acaben recollint una resposta al xup-xup que hi va quedant, no?, en l'ambient.
Sí, però fins i tot la segona pregunta la veig una mica més absurda que la primera, i mira que la primera ja frega la cosa surrealista, eh? Crec que és pràcticament impossible, com diu el propi comunicat, la pròpia circular, a no ser que sigui per força major, que llavors no hi hauria sanció per l'equip que es tirés enrere, que ningú s'inscrigui a participar en el play-off i després no participi, insisteixo, si no hi ha cap element de força major amb la qual cosa quedaria exempt de tota responsabilitat. A la primera sí que obres molt la resposta a tots aquests que sembla que no volen, que no poden, que no arriben, que no tal, que si generen un deute, que si ara han de treure diners d'on no n'hi ha. És allò de dir, ep, que no hi ha cap obligació de jugar, eh? I a més, tranquils, que si algú no s'hi vol inscriure dels 16, parlem de segona B, dels 16 equips que ho poden fer, no hi haurà cap mena de represàlia ni de conseqüència. Aquí ho teniu, i a partir d'aquí sí que és evident que deixes la porta oberta. No sé, que si algú té tants problemes per jugar aquest play-off, doncs no juga i tots estan contents, ja referem al sistema.
Crec que hem anat citant algunes converses, algunes publicacions que hi ha hagut a d'altres mitjans, a d'altres comunitats en els últims dies de programa, però vaja, per exemple, em ve al cap les paraules dels gestors del Badajoz que deien: qui no vulgui no està obligat a venir a jugar, per tant està en el seu dret, i no vindrà, deien ells, d'aquests milers d'euros, tenint en compte que l'estructura que defensa la segona B és que és un futbol professional, encara que no se'l tingui en compte com a tal. Recordem el que hem dit en començar, que s'ha arribat a un acord entre la federació i la mutualitat per als tests serològics de cara a aquests play-off, i també el que comentava ara a última hora amb el Bruno Batlle, aquella conversa Luis Rubiales, Amadeo Salvo, que deia que, ara no recordo la paraula exacta que va utilitzar el president de la Federació Espanyola, però vaja, era un tema de no acceptar que els equips juguessin amb aquesta circumstància, no?
No va dir putingades, no? Va dir una...
Sí, una cosa per l'estil.
Per l'estil, bé, bàsicament que això, que no s'acceptaria que ningú fes la jugada de dir que no pot superar o que no pot fer això i que per tant que no es pot jugar...
Tinc quatre jugadors malalts que...
Bé, ja et dic, sí, respon jo crec una mica a tota aquesta rumorologia o a totes aquestes queixes, però no deixa de ser, insisteixo, amb un punt d'absurditat fins i tot el fet que en un comunicat de la Federació Espanyola de Futbol s'hagi d'especificar tan clarament què passa si et retiressis o que no poguessis inscriure-t'hi, què passa en cas que t'hagis inscrit i després no poguessis arribar a jugar, quines circumstàncies són les que t'eximeixen de responsabilitat i no. Bé, en tot cas, és la realitat en la qual ens estem movent dintre d'aquesta història tan a vegades rocambolesca que ens està vivint gairebé, anava a dir cada 24 hores, però és que dintre de les mateixes 24 hores, si en un partit hi ha diferents partits, en les 24 hores hi ha moltes coses que comentar.
Sí, a les regions sanitàries, allò que ens estem acostumant tant a parlar últimament, a les àrees metropolitanes sembla molt coll avall, que la setmana vinent ja sí, s'entra a la fase 1, però que de moment encara estàvem a la 0. Barcelona en concret, la ciutat, encara més, semblava que era la zona que estava pitjor, ni que sigui per volum de gent, etc., de tot Catalunya. Tot i així, el Barça i l'Espanyol a primera divisió han estat entrenant exactament igual que qualsevol altre equip de la Lliga de Futbol Professional. És l'exemple, és el mirall que posa el Sabadell a l'hora de demanar al Consejo Superior de Deportes que sigui també homogènia la tornada als entrenaments dels equips que jugaran al playoff. Ho dic perquè no ha entrat massa en el tema Bruno Batlle, però és gairebé un greuge en totes les de la llei que la Cultu sí que estigui entrenant, quan entenc que hauran fet les mateixes consultes pertinents a les institucions públiques que no pas aquí.
Sí, només hi ha un apunt que per mi ho fa diferencial i que ho estem patint, per dir-ho així, des de diumenge, que és que entenc que el seu govern autonòmic no s'ha pronunciat al respecte i si ho ha fet, que ho desconec, ho deu haver fet en la mateixa línia que ja havia marcat el govern central el dissabte. Ho dic perquè aquí sí que ens vam trobar que el divendres dissabte es parlava, semblava que tots interpretàvem el que era poder entrenar ja dintre de les instal·lacions, els equips federats, encara que no fossin professionals, però clar, el comunicat del govern català del diumenge ho va tirar tot per terra, o com a mínim va generar aquest dubte, que va generar aquestes consultes i que va acabar generant, si em permets així fer-me reiteratiu, la resposta de, davant el dubte, no toquem res, que és una mica la mesura que ha pres el Sabadell de dir davant aquest, anem a dir-ho així, interrogant, que ningú ens ho diu amb claretat i sembla que ningú no es vol mullar ni corre el risc, no correm el risc, esperem entrar a fase 1 i aquí, entre cometes, ens cobrim totes les esquenes i ens evitem qualsevol contratemps que pugui produir-se. Però sí que sobta el que sentíem aquests dies, que l'Atlético de Madrid ve i Cultural Deportiva Leonesa, ho dic perquè són dos casos molt concrets, en fase 0, tant a Lleó Capital com a Madrid Capital, estaven en la mateixa situació que el Sabadell i, en canvi, van anunciar que avui dimecres es posaven en marxa. De fet, de la Cultural sí que hi hem vist imatges que avui han tornat a la feina, han reprès aquests entrenaments.
Vaja, que la protesta del Sabadell o la demanda del Sabadell és del tot lògica, no? Al final, d'una banda, és ratifiquem això per tots per igual i, de l'altra, que a partir d'ara, independentment de fases, tothom pugui entrenar exactament igual. Encara que, com dèiem en començar, Sergi, el tema de la pandèmia ens ha deixat una cosa clara, que és que a l'hora de decidir en dret esportiu, la lògica va per una banda, o sembla que vagi per una banda, i després tens sorpreses sempre guardades.
Sí, 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 això sí que hem après i crec que haurem d'aprendre, com a mínim, fins que no hi hagi una certa normalitat, o això que diuen de la nova normalitat, ens haurem d'adaptar. Una cosa és el que sembla que tots donem per obvi, i una altra cosa és que després de sota d'un armari dintre un calaix apareix algú que, llei en mà, ens diu que res del que parlàvem i que ens hem d'habituar a una nova situació, una nova circumstància.
Per cert, que David Aganzo de l'AFE ja ha dit d'entrada que no té previst dimitir després de la polèmica que el va envoltar i sobretot que l'AFE demanarà el mateix protocol a segona B i a tercera que no pas a la LFP. Per tant, paraules que recull COPE de David Aganzo dels sindicats de futbolistes AFE. Poca cosa més, Sergi, que ja tenim data, que el 18 de juliol serà, o el 18 o el 19, pot ser dissabte o diumenge, sí, el primer partit.
Ja tenim aquí, ahir també ja es deia que hi hauria una primera polèmica, que és que la primera eliminatòria juga entre dissabte i diumenge, la segona eliminatòria
més, no?
Tothom la juga dimecres. Per tant, hi haurà una sèrie d'equips que tindran un dia menys de descans, o diguem d'altra manera, que els del dissabte podran descansar 24 hores més respecte als de diumenge. Ja tenim una. Però bé, abans que la del 18 de juliol o no, jo em quedo amb la que has comentat, eh? La del 8 de juny em sembla bastant més curiosa tenir tant de temps aquesta vegada. És cert que altres vegades el calendari va molt més apretat, amb la qual cosa no pots tenir massa marge de maniobra. S'acaba diumenge la lliga regular, dilluns ja sorteig, i dissabte o diumenge següent ja comencen les eliminatòries.
Abans d'ahir s'hauria fet el sorteig, sí, sí, i dissabte o diumenge estaríem jugant.
Per tant, aquesta vegada, suposo que amb tant marge de maniobra, algú ha pres la decisió de dir, mira, saps què? Ens els traiem de sobre el dia 8 de juny, si tot va bé, coneixerem quin dels tres rivals, a l'espera del recurs, perquè a veure si hem de canviar encara de rivals, quin dels tres rivals ara mateix entre Badajoz, Atlético B i Bilbao Atlètic és el primer rival del Centre d'Esport Sabadell en aquest Playoff Express.
És per parlar, però per si de cas el recurs donés la raó al Villarreal B, aleshores canviarien els possibles rivals i serien Penya Deportiva Santa Eulària, Valladolid Promesas o Yeclano.
Mai no ho saps, eh? però no m'estaria malament el canvi, ja t'ho dic.
Sí, sobre el paper, en teoria sí, encara que després qui sap com pot acabar la cosa. Sergi Garcés, gràcies, fins ara.
Apa, fins ara.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Cinc minuts i dos quarts de tres de la tarda en directe a l'Hotel Suís d'aquest dimecres, dia 20 del 5 del 20. Per tant, cap i cua 20 de maig. Anem a continuar parlant de futbol perquè després de l'anunci de Pablo Becerril com a nou entrenador en substitució de Quico Díaz, el Sabadell Nord ha començat ja amb la confecció de la plantilla que lluitarà un cop més per aconseguir la que seria la tercera permanència consecutiva a Primera Catalana. De moment, l'entitat de Can Uriac ha anunciat ja les tres primeres renovacions, tot i que en té previst anunciar més, en cauran més en els pròxims dies. Se'ns apropa tots els detalls al Pau Vituri.
Adri Peña, Arnau Guitart i Carlos Silva són els tres primers futbolistes que han tancat la seva continuïtat pel projecte 2020-2021 del Sabadell Nord. En Peña i Arnau, que compliran la seva tercera i segona temporada al club, respectivament, els de la zona nord comencen a posar els fonaments des de la defensa. Però especialment remarcable és la renovació de Silva. El migcampista, ex del Rubí i l'Olímpic Can Fatjó l'anterior curs, va tornar el passat estiu a casa seva, forjat al futbol base de Can Uriac i quatre temporades al primer equip en una anterior etapa. Immediatament es va convertir en la prolongació de Quico Díaz del camp imprescindible en els seus esquemes. Un Carlos Silva que ara dona la benvinguda al seu nou entrenador, Pablo Becerril, de qui diu ja coneix les seves intencions.
La conversació que hemos tenido con Pablo, ya sabemos el rol que me pide a mí en el equipo, sino el más veterano, creo. Y nada, con gente joven, trabajamos aquí en el club y aparte los dos o tres veteranos que hay en el equipo, pues tenemos que intentar ayudarnos entre todos, tirar un poco de experiencia en esta categoría que ya sabemos que es muy complicada y bueno, ya ver cómo funciona el año que viene.
En la seva temporada de retorn al club, Silva ha jugat 17 dels 21 partits, tots ells com a titular, i ha compartit el pitxitxi de l'equip amb el central Albert Luque. Tots dos han acabat amb 4 gols. Les aspiracions per salvar-se un any més a Primera Catalana passaran pel lideratge i les botes del MAC, com alguns el coneixen, tot i que ell no renuncia a res.
La principal idea, ya sabemos todos, que el objetivo es la permanencia. Pero como yo, como creo que será el cuerpo técnico y el equipo, nunca nos negamos a nada, ¿sabes? O sea, todo lo mejor que podamos estar para arriba, si podemos luchar entre los tres primeros, pues vamos a intentar luchar, porque al fin y al cabo somos un equipo de barrio, como tú dices, competimos contra presupuestos muy altos y aquí ya sabes qué presupuesto que hay. Pero hay que ser, yo siempre he dicho que hay que ser ambicioso, que nunca nos conformemos con lo mínimo, que sea el objetivo de la permanencia, sinó que, ¿por qué no?, vamos a intentar también estar en la parte de arriba.
Ara el principal dubte és saber què passarà amb aquesta Primera Catalana. El Sabadell Nord, 13è, no ha de patir per la seva plaça, però la categoria es pot veure profundament reestructurada si no hi ha descensos de tercera i pugen els dos primers dels 6 grups de Segona Catalana. Silva admet que estan a l'expectativa.
Va ser molt diferent, perquè també estem a despensa a veure què decide la federació, també, que estaven proponiendo que a lo mejor hacían 3 grupos de Primera Catalana, 2 grupos, al final con 20, no sabemos, todavía no sabemos nada, estamos un poco a despensa.
Carlos Silva, Adri Peña i Arnau Guitart, els tres primers noms d'una llista que s'anirà ampliant a mesura que passin els dies i que ha de comandar Pablo Becerril per primera vegada com a tècnic del Sabadell Nord a Primera Catalana.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas, con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banco Sabadell, Antoni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Saps què passa a Sabadell?
El ple municipal aprova la compra de l'aparcament del passeig de la plaça Major per 4,8 milions d'euros.
El coixí que té el centre d'esports ara per seguir-nos en el play-off és de 5 punts.
L'actualitat de la teva ciutat, de dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Per aquells que ens escolteu des del cotxe, ara mateix trobem retencions a la C58, a l'alçada de Sant Quirze del Vallès, en sentit Terrassa.
Tot el que passa al teu voltant.
Forcadell ha reaccionat a la sentència a Twitter amb el següent missatge.
Societat, cultura, política, esports.
Ràdio Sabadell, notícies vespre. Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Don't show up, don't come
out, don't start caring about me now. Dos quarts clavats de 3 de la tarda. Ara sí, deixem el món del futbol, obrim bloc poliesportiu amb el món de la cistella perquè el Natació Sabadell ha ascendit a la Copa Catalunya Masculina de Bàsquet. Sabadell, per tant, tindrà dos representants a la màxima categoria catalana un cop la federació ha configurat ja totes les categories sènior del seu àmbit per la temporada vinent. Home bàsquet, Sergi Parc, què tal, com estàs?
Què tal, Adri? Bona tarda.
D'entrada, comencem amb aquesta gran notícia de l'ascens del club a Copa, confirmat després que la competició ja s'hagués donat per finalitzada fa uns quants dies, no?
Sí, i a més la Federació Catalana ja va dir que hi haurien ascensos però no descensos, i això ha afectat a un bon grapat d'equips de la ciutat, com repassarem a continuació, i probablement el premi més gros se l'han dut al Club Natació Sabadell, que, com deies, Adri, ha ascendit a Copa Catalunya, per tant el conjunt nedador que torna a Copa dos anys després d'haver-hi consumat el descens. Per cert, l'altre equip que jugava fins ara a primera catalana masculina, el Sant Nicolau, es queda a primera en acabar sisè classificat. Els nedadors, recordem, van acabar segons i gràcies a això han pogut ascendir a Copa.
Doncs aquí, en època de coronavirus, estem fent-nos un fart de què diu cada federació, com resol cada esport el tema competicions. En el bàsquet català, sí ascensos, no descensos. I, per tant, com dèiem, Sergi, ara tindrem dos equips a Copa de la ciutat, sent els dos màxims representants del bàsquet sabadellenc. L'altre, evidentment, és el bàsquet Pia, que, d'altra banda, ho hem de dir també, s'ha estalviat el tràngol d'haver de disputar un play-out de permanència.
Sí, perquè recordem que la Pia se situava un onzè classificat en el grup 2 de Copa Catalunya i en no haver-hi descensos, doncs, com dius, s'estalvia haver de jugar aquesta promoció de permanència que altres anys ja ha hagut de disputar. Ara, les categories, evidentment, s'amplien d'equips, en haver-hi ascensos i no descensos, i la Copa Catalunya, per exemple, passarà al curs que ve de tenir dos grups de 14 a tenir-ne 3 de 12, i això implica, evidentment, molts canvis que la Federació Catalana ha introduït a partir del curs vinent. D'entrada, ja ha dit l'ens federatiu que els campionats tindran un caràcter transitori durant 2 anys, aconsella que les lligues no comencin fins al pròxim 17 d'octubre, hi haurà, com hem dit, menys equips per grup, per tant, hi haurà una reducció de jornades, així que entre que la lliga començarà més tard i hi haurà menys equips, també es permetrà acabar abans les lligues. A principis de maig, en principi, acabarà la fase regular i la federació diu que així tindrà més marge de maniobra per, si hi hagués un rebrot de la pandèmia, poder actuar. A més, estableix dos sistemes d'ascensos i descensos i, en funció de com evolucioni tot plegat, doncs s'establiria un o altre.
Doncs aquesta és la fórmula per la qual opta la Federació Catalana de Bàsquet. De seguida li pregunto precisament a un dels integrants del Natació Sabadell, de l'equip ascendit a Copa. Què li sembla tot això? Simplement per acabar, Sergi, tot això era pel que feia el masculí. En bàsquet femení tot queda igual pels tres equips sèniors de primera catalana de la ciutat, no?
Sí, correcte, tot queda igual. El Sant Nicolau, el Club Natació Sabadell i l'Escola del Carme que continuaran a la primera catalana femenina. I aquí, Adri, evidentment, dos d'aquests equips, les nedadores i les carmelites, que surten clarament beneficiades perquè eren antepenúltimes i penúltimes respectivament i, per tant, no només s'estalvien el fet d'haver de jugar aquesta promoció de permanència, sinó que directament, igual que la Pia, doncs, es veuen recompensades amb repetir categoria al curs vinent.
Confinat a casa, Sergi Parc, gràcies per tot aquest aclariment i l'explicació de com quedava el bàsquet català. Una abraçada.
Una abraçada, Adri.
Tenim a l'altra banda del telèfon el Jonathan Ramírez, que és l'entrenador del Club Natació Sabadell de bàsquet. Bona tarda i enhorabona, Jonathan. Què tal, com estàs?
Buenas tardes, muchas gracias. Pues bien, aquí recibiendo la noticia desde casa, pero bueno, también igualmente contento.
Et pregunto d'entrada, ara anem amb el tema de la notícia de l'ascens, però ara que explicava el Sergi Parc una miqueta com quedava, com havia resolt la Federació Catalana el tema del bàsquet masculí, tu com ho veus, això de, del caràcter transitori de dos anys, el tema de reformular les categories, que hi hagi ascensos però no descensos, què n'opines?
Bueno, al final yo creo que con todo el tema este de, del virus hay que replantearse todo y, bueno, como bien ha hecho la federación, hay que hacer ligas más cortas, espaciar un poquito más en el tiempo por si pudiera haber un rebrote. Hasta que no haya vacuna yo creo que vamos a estar expuestos, así que, bueno, yo creo que hay que ir tomando medidas y poco a poco iremos sabiendo si se empieza el 17, si hay que empezar en noviembre o cuándo hay que empezar. Entonces, bueno, a partir de la noticia, poco a poco planificar con un poquito más de calma y sí que esperar, pues esperar el inicio cuando todos se puedan empezar.
Et pregunto per aquest ascens, clar, evidentment no s'ha acabat de materialitzar les pistes, però al cap i a la fi un ascens, era l'objectiu que teníeu al principi de temporada?
Bueno, el objetivo 100% no era, pues nosotros nuestro objetivo al final era, después de un año pasado que tuvimos un inicio bastante complicado, pero una segunda vuelta muy buena, pues bueno, era seguir mejorando, y si al final la cosa, pues bueno, se daba como se tenía que dar, pues podríamos estar ahí. Creo que hemos hecho una temporada muy muy buena. En el momento que hay el parón estamos, tanto nosotros como nuestra Sierra Tarrasa, empatados líderes, es decir, estamos co-líder con ellos con las mismas victorias y derrotas, entonces, bueno, creo que es algo merecido por el trabajo de todo el año de los chavales.
L'equip torna a Copa Catalunya, ho fa després de dues campanyes a primera. Imagino que deu fer una il·lusió especial, no?, poder ser juntament amb la Pia el màxim representant del bàsquet d'aquí de la ciutat.
Sí, bueno, yo, aparte, bueno, hay integrantes del último equipo que estuvo en Copa, que es donde yo también era jugador, entonces, claro, ahí sobre todo el componente un poquito más, bueno, más sentimental de algunos de los que estábamos en aquel momento, que bajamos de categoría. Entonces, pues bueno, esto junto con jugadores que no han estado en Copa y demás, pues bueno, la verdad que la alegría es inmensa.
Ho comentaves una miqueta ara, però clar, es dona el cas que tot ha estat molt igualat realment a la part alta. De fet, dues, tres setmanes abans que la Lliga s'aturés no estàveu en aquesta segona posició i no hauríeu pujat, perquè de fet el Pallejà, que és el que acaba tercer, o el Sant Boi, que és el quart amb una jornada menys, no han ascendit, no? Per tant, en aquest sentit, no sé si li dones moltes voltes a dir, mira, al final l'atzar ha volgut que s'interrompés la Lliga aquella setmana.
Bueno, a ver, tenemos también un calendario que al final ya habíamos pasado, depende de qué rivales. Entonces, bueno, también lo mismo que nosotros teníamos otro tipo de partidos, la gente de la parte de arriba también se tenía que enfrentar entre ellos. Entonces, no le di muchas vueltas. Es decir, hemos acabado ahí, también hemos estado todo el año. Quizá no hemos estado primeros, segundos, pero sí que hemos estado terceros, cuartos, empatados con. Entonces, le sigo dando el mismo valor que le damos todo el grupo. Es decir, es un ascenso muy merecido, a pesar de ser así, y cada uno lo valorará de una manera, obviamente, ¿no? Cada club seguramente lo valorará de una manera. Pero yo al final lo miro por los míos y miro por mis jugadores, y creo que el trabajo que han hecho es merecido que tengan este ascenso.
Jonathan, tú estarás al capdavant de l'equip a Copa, també.
Sí, sí, sí. Estaré delante de ello también.
I com afrontes aquest repte?
Bueno, pues lo mismo que cuando empecé con el reto del equipo en primera. Era construir un poquito un proyecto que se pudiera mantener. Hemos conseguido que un mismo grupo de jugadores estén dos años seguidos. Es complicado porque no hemos tenido ninguna baja en dos años. Entonces creo que es complicado en un senior mantener todos los jugadores que se quieran quedar. Y bueno, sí que es verdad que ahora, pues bueno, sí que tendremos alguna incorporación que ya las tenemos apalabradas. Pero vamos a dar continuidad al bloque. Es decir, es un bloque con el que confiamos, con el que yo confío y estoy muy cómodo. Ellos también están a gusto. Entonces, bueno, sí que es verdad que hay que reforzar un poquito, pero tampoco nos vamos a hacer locura.
Doncs mira, l'última pregunta anava en aquesta línia, però gairebé ja l'has avançat, no? Línia continuista, entenc que aquest mateix bloc, no sé si hi hauran molts canvis, o si no, com deies tu ara, serà simplement algun retoc petit, però la idea és que tot continuï igual, no?, el mateix bloc.
Sí, eso, bueno, al final hemos conseguido una dinámica tanto en el tema de entrenamientos como en el tema de partidos a la hora de poder jugar, entrenar y hacer, que es muy buena, entonces todo el mundo tiene asimilado cosas, entonces, bueno. En principio el equipo va a continuar, todo el equipo, porque tenemos jugadores que los teníamos con doble ficha también, tanto senior B como senior A, entonces nos permite dar entrada a jugadores y no tener que dar salida a nadie, que es era mi idea, que al final todo el mundo tuviera ese premio de poder subir, pero también obviamente hay que ser un poquito sensatos y sabemos que tenemos que reforzar, y bueno, reforzaremos con un tipo de jugador que se nos adaptará muy bien.
Doncs Jonathan Ramírez, encara se'm fa una mica estrany, jo que sóc una mica nostàlgic, dir entrenador i no jugador de bàsquet, però vaja, ja saps com va el tema. Enhorabona per l'ascens i continuarem parlant ara, això sí, a Copa. Una abraçada.
Vinga, un abraço, muchas gracias.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Del bàsquet al futbol sala, però no ens movem massa de la mateixa entitat. Recordem que hem entrat al programa avui parlant d'una circular de la Federació Espanyola de Futbol. Parlàvem en aquest cas de com afectava el centre d'esport Sabadell en el play-off d'ascens de segona B a segona divisió A, però la circular, a més, ahir al vespre, també inclou la data de disputa del play-off express de tercera a segona B de futbol sala, amb la presència de l'Amics del Pou Nou Escorial. El cap de setmana, precisament del 18 i 19 de juliol, és la data fixada per la disputa d'aquest partit únic, en teoria aquí a Sabadell, entre l'equip sabadellenc i l'Arenys. En cas de pujar, el conjunt dels marinals coincidiria amb l'Escola Pia, a segona B. Dilluns en parlàvem amb el seu director esportiu, amb el Santi Cerdà, de la plantilla ja tancada que tenen per la pròxima temporada, i també amb el Natació Sabadell, que acaba de renovar el seu entrenador i també el seu capità, d'una banda, Chato, i de l'altra, qui ens escolta ja, l'entrenador Borja Burgos. Per tant, enhorabona per la renovació. Bona tarda, Borja.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
Segon any al capdavant del conjunt nedador.
Sí, 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 la veritat és que molt content de poder continuar un any més, de renovar, i, bueno, amb ganes de primer que passi tot això molt ràpid i que puguem tornar tots a pista i estar fent el que més ens agrada.
Ara et pregunto pel segon any. Abans valorem una mica el primer, la teva arribada aquí al Natació Sabadell, que suposo que va ser una mica un any d'allò d'aterrar, no? D'establir les bases del nou projecte, i sempre costa d'arrencar i de trobar aquella regularitat desitjada.
Sí, 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 exacte. Jo crec que l'any, si som autocrítics, crec que no es pot considerar com que sigui molt bo, però tampoc crec que hagi sigut un any dolent. Al final, com bé dius, vam fer un canvi profund de plantilla, vam canviar el 70-80% dels jugadors, i això sempre té un període d'adaptació que bueno, en resultats al principi semblava que no ens estava costant, però al final va acabar arribant i vam passar una molt mala dinàmica. Però l'equip havia aconseguit donar-li la volta, i jo crec que ens trobàvem en un creixement molt, molt gran i en el millor moment de la temporada. Jo crec que llavors érem optimistes per aquest final de Lliga. S'ha acabat una mica abans del que tots voldríem, però bueno, jo crec que la temporada es pot catalogar d'aquesta forma, de menys a més, i això ens fa ser també esperançadors de cara al futur.
Ah, si parlàvem de regularitat, entenc que aquest final interromput de temporada tampoc ha ajudat massa.
No, sobretot jo crec que no ens ha ajudat perquè, com tu bé comentes, al final el nostre projecte pel perfil de plantilla també, de jugadors joves, pues, bueno, era un projecte que ja sabíem que havia anat de menys a més, no només pel període d'adaptació entre jugadors, sinó perquè bueno, són jugadors que encara estan en època de creixement i que molts d'ells la seva millor versió encara està per arribar. Jo crec que estàvem en aquest moment on el creixement s'estava ja veient a nivell de resultats i partits, portàvem, crec que els últims 10 dels 12 últims punts, per tant, ens feia ser això, optimistes, però bueno, jo crec que per ningú arriba en bon moment un final com aquest, perquè no era el desitjat per ningú, però bueno, en això no hi podem fer res, així que seguir treballant de cara a l'any que ve ja.
Amb algun objectiu en concret, quina fita afrontes ara aquesta segona etapa, aquesta segona temporada al Natació Sabadell?
Bueno, l'objectiu és el que ens vam marcar a l'inici del projecte, és a dir, volíem i volem acostar el Natació Sabadell a les opcions d'ascens de segona divisió, a la lluita pel play-off. També volem aconseguir arribar per primer cop a una fase final de la Copa Catalunya, que és algo bueno, que seria històric pel club i que està dintre les nostres prioritats a nivell d'objectius i és seguir donant-li continuïtat a això. Jo crec que bueno, estàvem una miqueta lluny d'aquests objectius aquest any. Sí que és cert que això, que teníem l'esperança de poder intentar remuntar, no sé si ens hagués donat per assolir-los, però sí que volíem lluitar-lo fins al final. Jo crec que l'any que ve pues, hem de fer un passet encara més endavant, no conformar-nos amb el que hem aconseguit aquest any i sí o sí lluitar per aquestes quatre primeres posicions que donen opció al play-off d'ascens.
Parlaves abans de la confecció de l'última plantilla, de la d'aquesta temporada, encara que es fa una mica estrany després de tantes setmanes confinats, i deies que al voltant del 70 o el 80% eren peces noves, eren nous fitxatges. Hem d'esperar molts canvis a la plantilla respecte a aquesta última de cara a la següent?
No, la veritat és que no. De fet, tenim una única baixa confirmada i esperem que no... Bueno, dues, perdona. Dues baixes confirmades i esperem que no n'hi hagi més. I el que sí volem pues, és ampliar una miqueta la plantilla. Jo crec que en algun moment de temporada se'ns ha quedat curta, perquè al final les temporades són molt llargues i sempre hi ha lesions, sancions i moltes coses que passen. I ens ha faltat poder una mica de profunditat de banqueta. Llavors sí que volem, tenim dos baixes, voldríem incorporar 3-4 jugadors per donar-li una mica més de profunditat a la plantilla, però no s'esperen, a nivell de canvis no hi haurà molts més.
Et faig una pregunta que vam llegir a través de les xarxes socials, el possible interès del club per Pepe Font i per Josep Maria. L'escola Pia l'altre dia va confirmar la sortida de tots dos. Què hi ha de cert en tot això que el Natació Sabadell està per la labor de fitxar-los?
Bueno, el que hi ha de cert és que ells, com va confirmar l'altre dia el Santi, són baixa de l'escola Pia, són dos jugadors, igual que molts altres, dels que bueno, sí que estem interessats en incorporar. Hem fet, hem parlat amb 10-15 jugadors per tantejar i amb quines opcions tenim per incorporar-los, que conèixer el seu interès o els seus objectius de cara a la temporada que ve. I, com et deia, al final tant Pepe com Josep Maria són dos jugadors que contrastats de la categoria i de molt nivell i veurem com avancen els propers dies, perquè hem d'acabar de perfilar moltes coses, però ja sí que són dos jugadors que són interessants.
I que, a més, coneixes a la perfecció, no?, en el teu cas.
Sí, al final amb el Josep Maria he compartit des de la façana meva com a jugador a... Crec que hem sigut 4 o 5 temporades com a entrenador jo, i amb el Pepe igual, vam estar aquests dos anys a l'Escola Pia, i són dos molt bona gent, molt bones persones, i a nivell de futbolístic crec que això, el nivell dels dos crec que està més que contrastat.
La feina de la confecció de la plantilla està molt encarada, com comentaves, perquè hi haurà poques baixes i la línia també és continuista. Us heu marcat alguna data en ment de dir voldrien tenir la plantilla definitivament tancada, o els fitxatges, les incorporacions, siguin aquests dos que comentàvem o qualsevol altre? Allò de dir fins aquesta setmana o no, preferiu no jugar amb aquests timings?
No, sí que preferim jugar amb el timing, sobretot per la meva salut, perquè si no... la veritat és que aquesta època de l'any és complicada, perquè se senten moltes coses. Hi ha igual que nosaltres ens interessen jugadors, hi ha molts jugadors de la nostra plantilla que els han trobat també altres clubs. I la nostra idea o el nostre objectiu seria tenir-ho per finals de maig, que el 31 de maig puguem donar la plantilla per tancada. Com et deia, ja s'aniran fent oficial els propers dies, però a nivell de renovacions està pràcticament tot finiquitat. I falta pues, acabar de perfilar aquestes altes a nivell de fitxatges, i bueno, sí que algun jugador en plantilla que pot tenir alguna proposta interessant que acabi de decantar-se. Llavors el timing que hem donat és aquest, sobretot pels jugadors en plantilla, que el 31 de maig volem conèixer la continuïtat de tots els jugadors. Esperem que, excepte les dues baixes que ja són conegudes de fa setmanes, no tinguem cap sorpresa més, i en funció d'això pues, acabarem de fer per un cantó o per un altre.
Quines són les baixes, per cert?
L'Arnau Vallverdú a la porteria, que ho va comunicar ja fa, no sé, 2-3 mesos, perquè marxa al Japó a entrenar, i l'Àlex López, que l'ha fitxat la Barceloneta de la nostra lliga.
Doncs queden apuntats i queden 11 dies per estar mirant el rellotge, avui és dia 20, o sigui que aquest patiment que deies per la teva salut, et queden 11 dies perquè arribi aquest límit que us heu marcat per tancar la plantilla. Borja Burgos, entrenador del Natació Sabadell, de futbol sala, renovat, enhorabona, com dèiem, han començat, també renovat, entre d'altres, el capità nedador Chato. Seguim parlant, una abraçada, cuida't.
Molt bé, moltes gràcies, una abraçada.
I per acabar, segueix Borja Burgos al Natació Sabadell de Futbol Sala. En canvi, al Futbol Sala Sabadell femení sí que hi haurà relleu a la banqueta. Marc Muñoz, fins ara entrenador i coordinador de l'entitat, deixa el club arlequinat. El sabadellenc va arribar l'any 2009 per dirigir el filial i des de feia 4 anys n'era el coordinador i també l'entrenador del sènior A, que agafarà el relleu ara el seu cosí Xavi, que ja havia dirigit precisament el conjunt arlequinat. Bona tarda, Marc, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé.
Més d'una dècada, 11 anys al conjunt arlequinat, segur que no t'ha estat fàcil, no, de prendre aquesta decisió de plegar?
No, la veritat és que gens, perquè és un terç de la meva vida que he passat en el club, i sí, és molt difícil marxar-ne, però bé, sempre saber del futbol s'ha de saber el femení, i segur que en un futur els nostres camins es tornaran a juntar.
Què t'ha portat a fer el pas ara de deixar l'entitat?
Bé, ja portava, són uns anys, són molts, portava 4 anys amb el primer equip, i crec que per mi, pel club, per tothom, crec que es necessitava un canvi, i bé, per això vaig prendre la decisió.
Adeu estrany, no?, per això, el fet de no fer-ho a les pistes. Clar, m'estic fent un fart de fer aquesta pregunta a tothom, perquè com les lligues han quedat interrompudes, estrany és per tothom, però clar, en aquest cas, després d'11 temporades, no acomiadar-te en una pista és més estrany encara.
Sí, la veritat que no és l'adiu ideal, però bé, és el que ha tocat per aquesta pandèmia, i bueno, ho acceptarem. Hagués preferit acabar la temporada, estàvem a més agafant un molt bon ritme de competició, l'equip estava cada cop millor, portàvem moltes victòries seguides, i és una llàstima no poder veure fins a on haguéssim pogut arribar.
Clar, és que en el moment de la interrupció, per ubicar l'audiència, és que éreu segones a la Divisió d'Honor, 32 punts, 7 victòries seguides portàveu, això sí, a 9 punts del líder de les Corts Ubae, però segurament va arribar la pandèmia en el vostre millor moment, com a mínim en quant a resultats, no? No sé com ho valores.
Sí, totalment. El millor moment, el moment en què estàvem més a l'alça, el moment en què ens veiem amb moltes forces de poder mantenir clarament aquesta segona posició, i per què no intentar lluitar per haver aquesta primera plaça que donava l'ascens segur. Però bé, és una llàstima que, bueno, com hem dit abans, que hagi acabat així.
No et demano valoració només per aquesta última temporada, sinó en general en el currículum, entre d'altres, títol de Lliga de Divisió d'Honor, ascens a segona nacional, m'imagino que és el moment, no? Si he de preguntar-te per un, seria el moment de la teva etapa aquí, no?
Sí, va ser el primer any que vaig agafar el primer equip. L'equip ja estava molt rodat, i la veritat que va ser una molt bona temporada, que vam aconseguir l'ascens a segona divisió, i la veritat que va ser un any que es va gaudir bastant.
Què faràs a partir d'ara? No sé si continuaràs vinculat al món del futbol sala, o definitivament un període de descans, de desconnexió. Quins plans tens de futur?
Doncs la veritat és que no ho sé. Ara mateix estic plantejant-me què fer. Hi ha tres opcions: de deixar de futbol sala una temporada, seguir entrenant o tornar a jugar, que també és una opció que tinc, que em veig amb forces, però bé, ara estic valorant algun lloc que m'estan dient de poder anar a entrenar, i bé, a partir d'aquí prendre una decisió en els pròxims dies.
Avui parlàvem amb el club, i amb això gairebé ho remato. Tu feies d'entrenador del primer equip, però també de coordinador. La part de coordinació per la Meritxell Llopart, la d'entrenador del Sènior A, un altre cop pel teu cosí, pel Xavi Muñoz, que al final és una situació curiosa, no? Perquè heu anat recollint el testimoni l'un a l'altre.
Sí, amb l'Òscar van començar fa molts anys, amb l'Òscar Fernández, llavors ell es va agafar ell sol el primer equip, me'l va deixar a mi, i bé, fa uns mesos vam parlar, i jo li vaig comentar que probablement era la millor opció que ell pogués tornar, s'ho va estar pensant, i bé, al final va decidir que acceptava aquest repte.
Queda en bones mans, no? Igualment, anava a dir tot queda a casa, més pràcticament literal, però al final un club familiar, i que queda en bones mans.
No crec que quedi en millors mans, la veritat, ja saps. La persona ideal per portar aquest club.
Doncs Marc Muñoz, en aquest cas ja exentrenador, encara que és una mica estrany, com dèiem abans, del futbol sala Sabadell femení. Enhorabona per aquesta feinada, 11 temporades en un càrrec o un altre, però al capdavall lligat al futbol sala Sabadell femení, i moltíssima sort, sigui ja en aquest retorn a les pistes com a jugador, sigui entrenant, sigui desconnectant durant una temporadeta del futbol sala. Una abraçada, cuida't molt.
Igualment, merci.
Thank you.
D'aquesta forma arribem al tram final, al tram final de programa. Abans, però, repassem que demà a les 2 en punt aquí a Ràdio Sabadell, a l'Hotel Suís, les portes tornaran a obrir-se per parlar de l'esport de la ciutat, entre altres coses, amb l'última hora que ens deixi el Centre d'Esport Sabadell, o sabrem com ha passat el confinament un atleta que sortia d'una doble lesió de gravetat, al sabadellenc Alexis Rodríguez, i que ha començat a córrer allà on no s'esperava, segurament, al jardí de casa. Ara, això sí, ja comença a fer-ho fora, des que està permès fer-ho per tota la ciutadania. Un tram final diferent de la recuperació de la lesió de gravetat que va patir, que l'ha tingut fora de competició durant un bon grapat de mesos, però al cap i a la fi tenim ja un altre cop a l'Alexis de tornada, corrent mica en mica, recuperant la forma. Això serà demà a les 2, aquí a Ràdio Sabadell. I abans de plegar, el que fem és enviar-vos una abraçada enorme des del control de so del Toni González. Com sabeu, demà més a les 2, però podeu continuar informats del que succeeixi a la ciutat al 94.6 de l'FM o a radiosabadell.fm, també a les nostres xarxes socials, a Instagram, a Facebook o @radiosabadell a Twitter, on trobareu d'aquí a res, a uns minutets, aquest mateix programa. Que vagi molt bé, una abraçada, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.